Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arté entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
I cada setmana, com dèiem, amb una personalitat de la vida, una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arté. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica, que és de proximitat, i la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay. Aquí saludo, Víctor, com estàs?
Molt ben trobats, com avui ens permetem una mica doncs, d'autobombo, dient que el nivell polític, econòmic i social del nostre convidat també es farà pujar al nivell del nostre programa. Per tant, agraïm molt al nostre convidat que hagi acceptat participar en el programa.
Doncs saludem amb agraïment el nostre convidat d'avui, saludem a l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro, Sagró, senyor Maurici Jiménez, gràcies, com dèiem, per ser amb nosaltres. Benvingut i feliç migdia.
Hola, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bé, estem a les portes del Nadal, com s'esperen les festes a la seva població, una població que ja ens explicarà com està, perquè sempre que parlem de Castell d'Aro, Platja d'Aro, Sagró, doncs la veritat que ens entren unes ganes de venir-los a veure que ens costa controlar.
Sí, sabeu que aquí a casa nostra treballem per continuar sent aquell poble 365 que fa anys que se'n parla i que donem a conèixer que treballem perquè continuï sent d'aquesta manera i que òbviament quan arriben les portes del Nadal doncs encetem una campanya que és comercial però que també és familiar i que tot i que no podem gaudir doncs, de la nostra platja, doncs sí que podem gaudir d'altres entorns doncs, naturals i també de la nostra cultura i és amb aquests espais amb els que treballem durant aquesta època nadalenca.
Bé, hi ha una fita 100% nadalenca en aquest terme municipal reconeguda arreu de Catalunya com és doncs, el pessebre vivent de Castell d'Aro, no? En un marc únic però amb una força potent que la mateixa Generalitat doncs, ha reconegut ja fa uns anys amb la Creu de Sant Jordi. Com es presenta el pessebre vivent de Castell d'Aro enguany?
Sí, com bé comentàveu, el pessebre vivent forma part de les nostres tradicions més arrelades, és com bé comentaves el pessebre vivent més antic de Catalunya i això significa que cada any quan acaba la temporada estival els nostres veïns, sobretot de l'àmbit de Castell d'Aro, però sí que és veritat de la resta de nuclis del nostre municipi, doncs comencen a muntar el que anomenem els quadres, les diferents escenes que conformen aquest pessebre. I és durant els mesos de setembre, octubre i novembre doncs que els caps de setmana s'emplenen de veïns treballant precisament configurant el que ha de ser el pessebre d'aquest any. Ara ja està tot molt i molt a punt, estan acabant de treballar en els últims detalls perquè el proper 17 de desembre doncs hi ha la primera funció d'aquest pessebre en la que òbviament esteu tots convidats i que obrirà les portes també diguéssim de la millor manera d'aquest Nadal a casa nostra.
Bé, les cartes dels reis dels alcaldes sempre acostumen a ser una mica extenses, tot s'ha de dir, i suposem que l'alcalde que avui ens acompanya doncs, no serà una excepció. Imaginem que la carta no pot faltar-hi doncs, el d'acabar el passeig marítim de Platja d'Aro fins a Port d'Aro, no, alcalde?
I tant, a més és una carta, diguéssim, exigent, perquè a més amb aquesta qüestió que apuntaves del passeig, doncs ens ha passat a tots alguna vegada doncs, de posar una cosa a la carta de Reis i veure que aquell any no es la porten, doncs tu l'any que ve tornem a insistir, no? I és veritat que el passeig és una qüestió que els nostres veïns, però també visitants, fa molts anys que ens demanen, que penso que estem doncs, veient la llum al final del túnel perquè doncs, finalment Costes de l'Estat té el projecte aprovat, perquè veiem que existeix la partida pressupostària i per tant pensem que el tenim molt a tocar, però que òbviament fins que no veiem moure maquinària en aquell entorn doncs no ens podrem donar per satisfets.
Bé, sense moure'ns de les qüestions estrictament municipals, hi ha una notícia molt recent, que és la incorporació, en un nomenclàtor oficial, doncs, dels municipis de Catalunya, doncs, a partir d'ara, el nom oficial del municipi que capçala el nostre convidat serà Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagró, és a dir, que oficialment s'ha incorporat Sagró. Com ha anat aquest procés? Aquests processos administratius no són fàcils per ningú, pels ciutadans i per la pròpia administració.
No, jo penso que era donar sortida al que ha estat realment doncs, una mica el creixement natural que ha seguit el nostre municipi des de fa molts i molts anys. Els nostres orígens doncs, estan a Castell d'Aro, un municipi principalment agrícola, òbviament acompanyat d'un nucli que teníem al costat, que era Fanals d'Amunt, que a mitjans de segle passat i per l'arribada del turisme doncs, desplaça tota la seva realitat econòmica, social i comercial a l'àmbit del turisme i, per tant, cap a la platja, que és quan Platja d'Aro agafa aquesta capitalitat, recordant que en paral·lel, doncs des del 1924, S'Agaró, amb aquell projecte de la família Encesa, a l'entorn, diguéssim, del que era Punta Prima, la Conca i tot aquell entorn, doncs es comença a construir aquella ciutat-jardí, no? Penso que són tres realitats que des de fa molt de temps conviuen en un únic municipi, que és veritat que la capitalitat des dels anys 60 doncs, havia estat a Platja d'Aro perquè era la capitalitat turística, però que, òbviament, el fet de poder fer que el nostre topònim doncs, plasmi aquesta triple realitat, aquest triple nucli, doncs, legitima i d'alguna manera dona sortida als anhels legítims de tota la població en què es veu reconeguda en cadascun dels seus nuclis.
Darrerament els alcaldes de les comarques de Girona tenen una preocupació que és bastant convertida, que és el tema de la sequera, el tema del clima. Com porten el tema de l'aigua per al seu municipi?
Bé, nosaltres és una qüestió que ens preocupa doblement, no només per una qüestió lògica de consum intern per als nostres veïns, per les nostres empreses, sinó també perquè de l'aigua doncs, tenim un millor territori per oferir a aquells visitants que venen a gaudir del nostre poble, sobretot en temporada mitjana i alta. No? Hem passat un estiu en què hem pogut aguantar amb un consum d'aigua dintre dels límits establerts per l'ACA. És veritat que nosaltres multipliquem la població per molt i això l'ACA doncs, ha estat permeable en aquesta qüestió i ha adaptat el consum a la realitat que vivim a l'estiu i ara és veritat doncs, que ens toca fer esforços amb la resta de municipis per poder generar un estalvi. Nosaltres estem en una situació des d'un punt de vista d'eficiència del que és la xarxa d'aigua de gairebé el 85%, que això doncs, és un nivell molt notable, però és veritat que hem d'intentar fer esforços per recuperar aigües que a dia d'avui estem perdent, doncs, com són les aigües subterrànies, diguéssim que ens venen del massís de les Gavarres o d'alguns pous que tenim parcialment salinitzats que hem d'intentar poder-ho recuperar. I és amb aquestes feines amb les que estem treballant per intentar poder augmentar el volum de metres cúbics d'aigua que tenim a l'abast.
Bé, hi ha un altre problema, i perdoni, alcalde, que li presentem també problemes que segur que, doncs, que ja tenen que la corporació té perfectament plantejats. Després de la resolució ja en parlarem. Parlem dels habitatges d'ús turístic. A veure, hi ha una sèrie de municipis, començant pel de Girona Ciutat, per exemple, que ha rebaixat el nombre de la proporció de pisos turístics del 15 al 4%. Hi ha un sector, especialment en determinats sectors, per exemple, per la banda del turisme rural, que doncs, també accepten que es rebaixi això, però en canvi hi ha altres municipis, com seria el que vostè presideix, doncs que el turisme és la seva, entre cometes, la seva fàbrica. Per tant, com s'haurà de... quines solucions s'hauran... que segur que hi són, però s'hauran de cercar per equilibrar totes aquestes realitats.
Clar, nosaltres hem tingut que explicar en les darreres setmanes amb aquesta qüestió que l'origen del nostre municipi, quan fa un moment parlava de que la capitalitat de Platja d'Aro doncs, esdevé a partir dels anys 60 del segle passat amb aquesta capitalitat turística, entre d'altres qüestions apareix perquè amb la construcció de segones residències i amb l'aparició de l'apartament turístic en tant que a poder fer un gaudi vacacional, diguéssim, dels habitatges, apareixen una sèrie de comerços i empreses de serveis que fan créixer, en aquest cas, el nostre nucli de Platja d'Aro. Per tant, forma part de la nostra identitat, realitat i de la nostra economia. Fa poc un estudi de la Universitat de Girona deia que el PIB del turisme a nivell de província de Girona se situava al 20. Nosaltres, amb els estudis interns que tenim, el situem per sobre d'aquest 20. Per tant, està clar que això condiciona la nostra realitat econòmica. Això vol dir que no haguem de regular? No, nosaltres estem d'acord en que, òbviament, ha d'existir una regulació per intentar fer que aflori el màxim d'habitatge que pugui ser utilitzat com a espai residencial. Però és veritat que creiem que s'ha de fer una feina de bisturí, que els percentatges creiem que han de venir treballats amb el sector i amb els propietaris, i que segurament una regulació feta amb una línia única per tots els municipis de Catalunya és una decisió complexa de prendre, perquè, òbviament, la realitat de Platja d'Aro, amb la de Girona, amb la de Barcelona o la de Tarragona, segurament no té res a veure. Per això pensem que la regulació hauria de donar un marc general, però deixar que fóssim els ajuntaments els que poguéssim acotar-la de la mà dels sectors i de la mà dels propietaris per poder-la adaptar a la realitat que tenim, perquè segurament un 10% per nosaltres és massa ajustat en relació amb la necessitat turística que tenim per un altre costat, i en canvi segurament un 10% per una ciutat com Barcelona o Girona és massa. Llavors penso que aquí existeix una flexibilitat en el marc normatiu que ens permeti ajustar-lo a la realitat dels municipis.
Bé, dita del full de ruta de l'equip de govern actual en aquesta legislatura, també hi ha interessos culturals, com per exemple de portar a terme la nova Escola Fanals d'Aro o bé la nova biblioteca Mercè Rodoreda. Això és viable, serà a curt plaç?
De fet, amb el que és la nova Escola de Fanals, cal recordar que la cessió del terreny al Departament d'Ensenyament, en aquest cas, es produeix l'any 2018, per tant, ja fa uns quants anys que parlem d'aquesta qüestió. És veritat que entre que es dota pressupostàriament la partida de redacció de projectes, es fa el concurs d'idees i el projecte es va d'alguna manera consolidant, doncs les passes són malauradament més lentes del que ens agradaria. A dia d'avui estem en redacció del projecte bàsic, jo penso que el 24 hem de poder tenir aprovat el projecte executiu i situar-nos a finals de l'any que ve amb un inici d'obres. Aquest és l'escenari amb el que ens moguem de cares a l'escola. Pel que fa a la biblioteca, nosaltres estem a punt de treure el concurs d'idees de tot un àmbit en el que no només parlem d'un espai, diguéssim, de biblioteca com a tal, sinó que parlem d'un espai sociocultural en el que puguin retrobar-se altres serveis, i és òbviament un projecte demandat. Significa que tot just iniciem un camí, que entre el que significa la definició del projecte, la redacció i la seva posterior construcció, tenim per davant tranquil·lament entre 3 i 5 anys perquè aquest projecte es consolidi, perquè en tot cas està clar que si no l'iniciem no veurà la llum.
Bé, aquest ràpid balanç que hem fet, i quan parlàvem de la incorporació del terme Segueró en el nomenclàtor oficial del municipi, i vostè ja ho ha apuntat, doncs que el 2024 hi haurà la celebració del centenari de Segueró, que cal dir que no és el centenari de l'Hostal de la Gavina, que és posterior, sinó de les primeres edificació que es va fer a l'entorn de Senya Blanca. Quina és la participació? No oblidem que és una iniciativa privada, en teoria, però evidentment és un referent del municipi. Quina serà la participació o col·laboració municipal en aquests esdeveniments, especialment de l'any 2024, que ja truca a la porta?
Bé, de fet, com bé comentava, nosaltres hem participat des del primer moment amb la definició del centenari, més enllà de la iniciativa privada, però sí que és veritat que considerem que per nosaltres el centenari de Segueró significa que una feina que es va fer ben feta ara fa 100 anys continua sent vigent, i de fet avui quan parlem d'un urbanisme que té en compte el territori, moltes vegades es mira cap a Segueró, perquè en aquell moment ja es parlava de ciutat-jardí, quan en aquell moment, malauradament, el que s'estava fent al costat, a Platja d'Aro mateix, doncs eren grans blocs en primera línia de mar. Per tant, penso que és un model encara molt vigent a dia d'avui. Penso que, a més, val la pena que utilitzem el centenari per posar-lo una vegada més en valor, recordant aquell Segueró del segle passat en què s'ajuntava doncs, la vida cultural, la vida social de tot aquell àmbit, amb un espai de reflexió política i esportiu, i penso que això ens ha d'ajudar l'any 24 doncs, a posar en valor una de les nostres marques turístiques, que sens dubte també és Segueró, i des d'aquí de l'Ajuntament doncs, participarem lògicament amb la coorganització precisament d'exposicions, doncs, d'actes culturals, d'actes vinculats doncs, amb el record i la memòria dels orígens d'aquest nucli, i penso que serà sens dubte un any important per al nostre municipi.
Si no ens falla la informació, fa una dècada, fa uns 10 anys, vostè s'incorporava a la vida política municipal de la població. Com han canviat les coses en aquests 10 anys? Ja veiem que ha canviat fins i tot el nom, o s'ha incorporat en aquest cas el nom de S'Agaró, però a part d'aquest canvi de nomenclatura, que suposo que els deu posar més un mal de cap a l'hora d'omplir dígits en segons quin tipus de formulari d'aquests digitals, a part d'aquests canvis, com ha canviat la vila i com ha canviat el consistori?
Penso que la nostra vila, al igual que moltes altres, però ens hem vist sumides amb una sèrie de reptes que han esdevingut globals i que s'han demostrat que no podem resoldre sols. Des d'un Covid que lògicament va comportar el que va comportar i que no existien referents i que tots aixecàvem el cap i trucàvem als companys d'altres ajuntaments per veure com cadascun estàvem actuant davant d'una emergència com aquella. Però també, si a dia d'avui parlem, doncs quins són segurament per molts ajuntaments els reptes dels propers anys, tots considerem que la qüestió de la sequera, la qüestió doncs, en un mar de Baix Empordà, doncs, penso en la gestió dels residus, o la qüestió de la crisi energètica, doncs segurament tots com a ajuntament l'estem afrontant d'una manera o d'una altra. No? I penso que quan moltes vegades busquem solucions, ens ajuda a veure, a saber i acompanyar-nos d'altres municipis que estan fent doncs, feina en aquest sentit i que entre tots, al cap i a la fi, hem d'actuar de forma conjunta. Crec que en aquests 10 anys el que ha canviat, i tinc aquesta percepció, és que abans els ajuntaments ens miràvem el melic i competíem els uns amb els altres perquè si un feia un pavelló doncs nosaltres també en volíem un altre, i en canvi cada vegada més tinc la sensació que aixequem el cap, mirem al costat i mirem què podem fer plegats, perquè sabem que els reptes que tenim per endavant no els resoldrem sols. Crec que aquests darrers 10 anys és aquest canvi de perspectiva.
Bé, abans d'acabar, ja vostè ens ha parlat doncs, de les relacions amb els municipis veïns que comparteixen problemes i per compartir solucions també. La seva corporació, no, l'actual i ja l'anterior, és un exemple doncs, de govern de coalició, encara que el seu partit té la majoria, però allò, com... Vist des de l'exterior, és un exemple, no? Segur que hi ha diferències, les opinions no poden ser totes coincidents, però com ho porten, això, aquest govern doncs, de coalició?
Bé, nosaltres hem estat en govern de coalició liderant-los i anteriorment, el 2015, acompanyant el lideratge que en aquell moment era d'en Joan Giraut i de Convergència. I penso que al final, en qualsevol govern, diguéssim, on existeix un pacte de govern amb un o amb més grups, al final el que ha de mantenir-se al llarg del dia a dia doncs és el diàleg constant i òbviament, el voler posar per sobre qualsevol altre interessos, doncs el benefici a nivell de poble i a nivell de municipi. Penso que quan això és així, òbviament les particularitats polítiques de cada partit doncs acaben esvaïdes, perquè per sobre acaba passant allò que és necessari per tirar endavant doncs, una qüestió que és important pel poble, un nou servei, o tirar endavant un nou equipament. I crec que això, al final de tot, doncs, la ciutadania ho acaba agraint.
Bé, li vaig fer, ara que estem a la recta final del programa, li vaig fer una pregunta més de tipus personal. No sorprèn que una persona pugui sentir passió per una població com la que vostè és l'alcalde, com Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró. És evident que és d'una bellesa i d'una qualitat paisatgística i humana de la població doncs, que és formidable. Però el que sí ens sorprèn és que un doctor en producció audiovisual senti aquesta vocació política. Quan va arribar i com va ser? Perquè no és molt freqüent aquesta vocació en persones d'un alt perfil, com és el seu cas, procedents del món de la producció audiovisual, o sí?
Bé, jo penso que al final es tracta que... Jo des de molt jove he format part d'entitats. Això significa que he estat en associacions, en el seu moment, doncs, associacions d'estudiants, associacions professionals en el meu camp professional, associacions empresarials en el camp doncs, on tinc la meva empresa, que és la producció audiovisual, i sempre he format part d'entitats que el que buscaven era doncs, millorar el meu entorn doncs, educatiu, laboral o professional a través, diguéssim, de fer escoltar quina era la visió d'aquests entorns a aquelles persones que poden tenir la capacitat de canviar-ho. Arriba un moment en què a mi m'arriba la possibilitat de, en comptes de ser una part d'aquesta societat civil organitzada, de passar a formar part d'un espai polític on ja no sóc aquella persona que reclama accions, sinó que té la capacitat de fer-les. I penso que en aquest marc de voler canviar el meu entorn i de millorar-lo és quan agafo la responsabilitat de dir, doncs sí, m'hi poso i participo de forma activa, de forma temporal, fins que la ciutadania vulgui, per millorar allò que és casa meva i en el que crec que puc fer-ho una miqueta millor, no? I és d'aquesta manera en la que arribo, amb les ganes, diguéssim, de poder millorar allò que tinc al meu entorn.
Doncs sense temps per més, sí, però per donar les gràcies, per agrair la seva presència en el programa, alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró. Senyor Maurici Jiménez, estem eternament agraïts. Li desitgem, si ens permet, també bones festes, bon Nadal, bones festes a l'alcalde i també doncs, a tota la gent de la població. Gràcies, molta sort, salut i fins aviat.
Gràcies, molt bones festes.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Sí, moltes gràcies, alcalde, i fins la setmana. Per part nostra, no serà cada dia com és l'alcaldia, però fins a la setmana entrant, si Déu plau.
Molt bé,
doncs gràcies. Recordi que és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Fem una pausa, seguim.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Ràpidament anem amb aquestes notícies d'en Paco Basso.
Excel·lent.
Anxoves,
arròs,
ratafia,
iogurt,
recuit,
olis,
conserves,
vins,
melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
Crec que en Víctor té en Paco més o menys a prop. És així, Víctor, o el tens més lluny avui?
No, ja el tinc. No diré a tocar, però a prop, molt, molt a prop. I avui em penso que ens porta notícies dels xuxos, que això és molt important.
Sí, quan estem al voltant de Nadal hem de pensar en els pastissos. Ja sabem que ens han invadit els italians amb els panetones, que fa uns anys potser no sabien massa el que era, doncs ara tots els supermercats i tots tenen el panetone com si fos el gran invent, no? Però nosaltres avui podem parlar, doncs, més estretament de Can Castelló, que tenia el seu obrador dintre la Girona, dintre la ciutat, i ara han passat aquí a la Farga, a Banyoles, on han obert un obrador molt immens. Tenen el xuxu, el clàssic xuxu de tota la vida de Can Castelló, que lògicament el xuxu ara parlava amb en Julià i li deia quin és el que... I em deia, com sempre, el de crema és l'autèntic. Però, clar, se'n fan varietat. Hi ha gent que li agrada xocolata, de ratafia, de cabell d'àngel, de poma... En fi, en fan més de 16 tipus diferents, però per mi el de crema, si us ho he de dir, aquí queda dit. Can Castelló, sens dubte, són els reis del xuxu. El trobareu a pertot, en restaurants de no només de Girona, sinó de les comarques, i també tenim a les botigues, tenen una botiga a la baixada de Sant Fèlix, que al carrer Ballesteries, que també on te podeu anar a buscar i provar aquests xuxus, no com abans que feien un pam que no te'l podies acabar, sinó que són xuxos petits. I que consti, ens ho deia, és xuxu, no és xiuxu, és el xuxu. També hem de felicitar la pastisseria Noguera perquè han fet un torró de crema catalana que ha quedat el millor torró de crema catalana de tot Espanya. El millor torró de crema catalana surt de Girona. Per tant, crema catalana, la pastisseria Noguera, felicitats i enhorabona. Aquestes són dues notícies que bueno, això és el del panatone, que és una mica parlar una mica del que serà aquestes festes, perquè, bé, són festes de menjar bastant de dolça, des dels torrons, des del xuxu, des dels pastissos, des dels panatones, i sempre és bo poder anar a parlar. Suposo que vosaltres, tu, Lluís o el Víctor, suposo que també us agraden aquests dolços, no?
Home, sí. Jo vaig a posar dieta només dels mals pensaments que he tingut mentre explicaves això dels xuxus.
Bueno. Bueno, el gener fa tothom rebar, llavors tothom va, mínima, fas com a mínim 3 dies de gimnàs, al quart ja no hi vas, o 3 dies de règim i al quart ja no ho fas, eh?
No hi ha res com passejar, no, Víctor?
Bueno, a veure, Paco, abans no acabem aquest espai, el secret del xuxu està, a veure, el secret del xuxu està amb la qualitat de la crema o està amb la pasta? A veure, un expert com tu, orienta'ns amb això.
Sí, el xuxu és, aquí en aquest obrador, l'oli. L'oli no pot ser un oli d'oliva, ni pot ser de ser un oli express, perquè no agafi gust. Les fregidores han de tenir una consistència. La farina, sempre aquí a Can Castelló, tots són productes de Girona.
Molt bé, Paco, doncs...
De Girona...
Sí, fantàstic, diguem, que hem arribat ja a port. Estem entrant ja a les 2 de la tarda, temps per acomiadar-nos. Paco, gràcies, fins la propera, eh?
Doncs vinga, gràcies a vosaltres, una abraçada.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Fins a la setmana entrant, si Déu plau.
Adéu-siau i fins ben aviat.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.